Dos quarts de deu, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Bernils, Domènec, Miquel, Jordi Casas i Sam Abrens. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
De fet, ha començat la tertúlia ja fa una estona mentre escoltàvem aquesta entrevista.
Aquestes són les millors, les de...
Fora micro.
Sí. Les fora de micro, que no reproduirem, la deixarem per un altre moment.
Són les pifies dels Spotify amb el micro. Vaya rollo le he pegado este, vale.
De fet, estàvem parlant ara que Mariano Rajoy està al Congrés dels Diputats explicant quines mesures ha de prendre o li fan prendre per encarar aquest dèficit.
Ha començat a explicar les mesures o encara està en aquell pròleg?
Jo quan he baixat les escales estava en el pròleg de demanar disculpes.
Sí, sí, sí. És
que de, jo també, abans de començar, per la llargària, diguem-ne, de la seva intervenció. És a dir, agafa't, que això va d'una hora i mitja o dues hores.
Avui s'han hagut de llevar d'hora els diputats.
No, fins a les 12 o la 1, vull dir, no sé. Perquè
tantes mesures?
Que hagi d'explicar.
Tantes mesures presentarà?
La mesura seria la segona part. La primera part és explicar tot el procés de negociació amb la Unió Europea, la cimera del 28 i el 29 i tota aquesta història. No? Les mesures se les suponen, però en teoria em sembla que el ple és per explicar tot el procés aquest de negociació i concreció del pla de rescat.
Sí, financer. Perdona.
Reconversió del sector bancari, li diuen.
Ah, vale, okay.
Alguns, no, no tothom.
Home, el document en si, que jo l'he llegit, són com a mínim 15 o 20 folis,
Ah, tu dius el d'ahir.
Sí, totes les mesures sí, aquestes...
Les 32 mesures, sí, el document d'ahir, sí.
I això...
Bueno, i a més hi ha la cimera del 28-29, ha d'explicar-ho tot, en teoria. I primer ha de treure pit per dir que aquí no l'han apretat, que ell... Que ho tenim tot.
Ara hi ha, en aquest document hi ha qüestions...
El tema de la caixa, vols dir?
Bueno, el tema de la caixa, jo, abans que el tema de la caixa, una de les mesures serà un reforçament del Banc d'Espanya i treure competències del Ministeri d'Economia i Hisenda i passar-los al Banc d'Espanya. I allò que dius, ai, 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 ai.
Bueno, i el Banc d'Espanya, efectivament, el Lowen parla, bueno, jo no tinc el teu anglès, jo no me l'he llegit, me l'he mirat per sobre, m'he llegit el resum que ha sortit a la premsa, però el Banc d'Espanya agafa independència respecte al Ministeri d'Economia i depèn absolutament del Banc Central Europeu, i un altre aspecte és acabar-se de carregar el que queden de les caixes. Vull dir, diu que les caixes no, que l'únic cas és la caixa, diu que no poden ser majoritàries en els bancs que creïn, se li demana al govern que d'aquí al mes d'octubre digui exactament quin és el paper de les caixes en el sistema financer, o sigui, van a carregar-se-les.
Vol impedir exactament...
Sí, però és curiós perquè, diguéssim, a veure, Alemanya té una col·lecció de caixes bastant important.
Sí, sí, però em sembla
que el problema no és... Caixes.
Sí, però em sembla que les caixes alemanyes són caixes de proximitat, és a dir, caixes
sí,
amables.
Sí, sí.
I aquí, pel que vaig veure el document...
Caixa Pollença, caixa Ontinyent...
Exactament.
I caixa Guissona.
I tot això està molt bé, i això cap problema. El problema és quan, que és el que ha passat durant anys i panys, i part de la bombolla mobiliària és això, de caixes extralimitant-se i assumint el rol, diguem-ne, tècnic de banc, que no pot ser.
És que, de fet quan... abans que explotés la bombolla i qual, hi ha el pla de reestructuració que tenia el banc d'Espanya preparat, de reconversió del sector... I anaven a per les caixes, és a dir, a veure, un sector que em sembla que tenia el 52% del crèdit i tal i qual, home, suposo que el sistema bancari li feia nosa. Jo crec que, a part de dels errors comesos propis i de l'esclat que han tingut de la bombolla i el que ha representat, jo crec que hi havia clarament una idea de carregar-se de les caixes d'aquest país, a mi em dóna la impressió, perquè s'havien menjat part de la cartera del sector bancari, no?
De fet, a veure, això és molt clar quan tu veus sectors com Collfabac i Sant Cugat, no? Diguéssim així, que entres a Collfabac, què és el primer que trobes? L'oficina de Caixa Catalunya, que de fet era d'una manera encoberta el promotor del sector, Vull dir, o és en tot cas el que va posar els diners perquè el promotor del sector pogués actuar i pogués anar treballant, diguéssim, allà. Però és que, esclar, després, immediatament, davant d'aquesta oficina es va instal·lar una oficina de l'altra caixa, doncs allò perquè de la sana competència.
Diu la cantonada de la Concòrdia.
Exacte. Sí, sí, sí.
Perquè ens entengui la gent, Brussel·les vol impedir que les caixes tinguin una participació majoritària en els bancs. Aquesta és la fórmula que va utilitzar en el seu moment la Caixa per mantenir el control de CaixaBank quan es va veure obligada a convertir-se en banc.
I que tinguin consellers en els consells d'administració dels bancs. O sigui, aquí crec que l'única que li ha fet realment és la Caixa. és l'única caixa que ha mantingut majoria en el banc creat. Tots els altres, pobretes...
Deu haver-hi nervis avui a l'Avinguda Diagonal, potser.
Bueno, m'imagino que... Sí, deu haver moviments per veure com... Sobretot preocupació...
O potser els hi fan un favor i... Ja,
home,
cal,
que està clar és que hi haurà una quantitat de camises canviades. Clar. Perquè jo no crec, diguem-ne, que la Caixa buscarà la fórmula per quedar-s'hi, aleshores canviant de categoria qui sigui...
Sí, 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 a més, no té gaires problemes la Caixa. A més, amb un element que les úniques caixes que poden conservar com a, amb la mateixa entitat que abans l'obra social... són les caixes que tinguin majories en els bancs, perquè això no s'han de conformar en fundacions i han de dependre dels de beneficis que els hi dona el seu participació al banc per fer obra social. Clar, l'única que realment podia mantenir l'obra social aquí, que a més la més important, és la Caixa. Ara, si a sobre no pot tenir majoria al banc, i per tant ha de dependre, també, a veure, també és una bomba de rellotgeria la línia de flotació de l'obra social, també.
Adeu, Caixa Fòrum.
Bueno...
i tantes altres coses, perquè de fet, per exemple, aquesta setmana es donava
no
a conèixer...
Que passi, no crec que passi, no. Perquè...
Home, jo crec que la Caixa és massa important com perquè... Però bueno, ja veurem quina triquinyuela fan, ja veurem com ho solucionen.
Tot i que ja es veu, es veu des de
fa temps. A part que, clar, hauria de trobar accionistes...
No, però a veure, el problema és, diguéssim, necessita fons de rescat la Caixa o no necessita fons de rescat?
No,
si no necessita fons de rescat... A veure, de què, diguéssim, ja li poden imposar certes coses,
ja, 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 ja.
Una cosa són aquells que necessiten fons de rescat i una altra cosa són els que no necessiten fons de rescat. Per tant, sí, sí. No crec que hi hagi...
Sí, perquè a més estan dient, perquè tu no siguis majoritari amb una consell, accionista del banc, estan dient, o vostè tira accions o busca accionistes privats, no? Vull dir, ara busca accionistes privats, no? Vull dir, també et posa una situació complicada, no? Vull dir, on els treus, tu, accionistes privats?
Sí, però les
perquè siguin majoritaris.
Les directrius aquestes que venen d'Europa, per ells està claríssim que el sanejament, sí, del sistema, perquè es mantingui, hi ha clarament una veu que diu que s'ha de desvincular l'estament polític de l'estament financer, etc, etc. Es veu entre ratlles claríssim que van cap aquí.
Bueno, des d'Europa està clar que l'hem pifiada i ho hem de purgar, i aquesta és...
Home, el preàmbul,
aquest és el missatge.
El preàmbul del document és ben explícit i diu amb negre sobre blanc i en alguns casos negreta sobre blanc, que és encara més insultant, que aquí hi ha hagut, diguem-ne, un desequilibri brutal i, diguem-ne, una falta de transparència, de gerència, d'exigència, de responsabilitat, etc, i que això ha portat a esclatar la bombolla i ha provocat...
Ah, l'hem de pagar, sí, sí, i començant pel sector bancari.
És una intervenció en tota regla, no?
Sí, sí,
no, ho dic perquè no ho diu el president del govern espanyol.
Ara,
per...
aquí volia anar, mostra't de la boca. A veure, jo el president no sé què dirà avui, eh? Ja
us aniré informant, ara.
Després ho parlarem. Però a veure, el de Guindos ahir encara deia... Escolti, no hi ha condicions macroeconòmiques. Oh, va, per l'amor de Déu.
Jo,
tu has llegit el text i potser te'n recordaràs, però el resum que jo hi vaig llegir al diari deia que... Perquè, clar, s'ha de clarificar coses que a vegades els diaris confonen, eh? Una cosa, el memoràndum que s'ha negociat amb l'Eurogrup, que és qui deixa els diners, però que el diari no està clar quan llegeix, i l'altra cosa són el retardament d'un any de l'objectiu del dèficit que ho ha negociat amb Europa, amb Ecofin, que són els ministres d'Economia de tots plegats, que comportarà una sèrie de contrapartides. O sigui, que allò que eren suggeriments ara es transformen en exigències, que és el que s'espera que avui parli el Rajoy. Però és que en el memoràndum, segons he llegit, es fa una referència a l'altre d'allò i es diu, escolti, Espanya haurà de complir els requisits que li posi la Unió Europea per concedir-li el retardament del compliment del dèficit. Vale.
Que això queda en un segon terme, perquè el rescat en qüestió, el programa dura fins juny del 2013.
Sí, sí. Bueno, però que les dues coses, els textos ho han relacionat, i que per tant, home, si ja és inversemblant que el de Guindos digui que no, que més una transició financera i el memoràndum no obliga a qüestions macroeconòmiques, home, hi ha l'altra part que ja està relacionat i que diu clarament que hauran de prendre decisions macroeconòmiques i tal. Home, que encara el desvinculi i digui que no té res a veure i que no ens estan imposant a mi em sembla absolutament, a mi em sembla que no és arregut, és d'una evidència i tu, és que a més tothom ho veu, és que és negar la realitat que veu tothom, no?
No,
que ens estan intervenint.
El problema és aquest joc doble constant de que el govern d'aquí no és transparent i no ho diu, tota la premsa internacional ho diu.
Se n'en fot.
Saps? I tota aquesta història, cada vegada que fan això d'amagar la informació, de disfressar-la, etc., creen obstacles, diguem-ne, justament a Europa. Però, esclar, els finesos, per què? Els finesos, per què exigeixen més garanties? Perquè no ho veuen gens clar. I per què no ho veuen gens clar? Justament per aquesta mena de nebulosa que sempre hi ha entre Espanya i Europa.
Però es creuen que som, no dir una paraula, poc espavilats per entendre el que està passant quan pots llegir premsa de tot arreu, pots veure les reaccions que tenen fora i insisteixen a intentar... A vegades, que ja porten 7 mesos governant aquesta gent.
És una tonteria com la que va fotre José Luis Rodríguez Zapatero al negar que hi havia crisi.
I com sí, per això són. El Felipe González
i ho va pagar,
que la crisi del petroli no afectaria Espanya.
No, jo crec que són tics.
Veure que aquestes coses són recurrents. Vull dir, els governs espanyols han tendit sempre a negar la realitat. Vull dir, no ha sigut una vegada, vull dir, ha sigut sempre. Hi ha una tradició històrica de negar, diguéssim, la realitat.
Jo crec que és així i, a més, fomentat a partir de la transició. La transició no ha fomentat la responsabilitat del ciutadà d'informar-se, etc, etc. Ans al contrari, tu tranquil, confia en mi que jo t'ho faig.
Sí, perquè sobretot, diguéssim, com que la transició es va fer sense demanar responsabilitats a ningú, seguim sense demanar responsabilitats a ningú, passi el que passi. Perquè, a veure, diguéssim, com és que el senyor Zaplana no ha sortit mai amb tot el merder aquest de les caixes? O és que ell no hi té res a veure amb el nom de tot aquest merder de les caixes?
Home, el País Valencià està més enfonsat que nosaltres, de fet, si et compares.
Vale, però no has vist algun dia...
I era el model que es presentava des del Partit Popular.
Plana, per exemple?
Dels que hagi llegit jo últimament, no.
Vale, doncs entesos, aquest és el problema de fons.
Quin silenci ara, eh?
No, és veritat, aquí ningú responsabilitza res. És a dir, la prova és que passaran 2, passaran 3 anys i no veurem ni un banquer a la presó.
En absolut.
Llàstima que no hi hagi l'Arcadi, perquè ara ens explicaria...
L'Arcadi trauria les trajectòries de cadascun dels mandataris dels bancs.
I no cal oblidar que la situació que estem vivint ara, aquesta intervenció, que no és intervenció, que em fa gràcia, no? Perquè resulta que el sector...
Sí, però el preàmbul ho diu, eh? Que és una intervenció, i a més diu que l'Estat espanyol l'ha demanat.
Ho dic des d'aquesta banda. Si resulta que el sector bancari és bàsic per l'economia, tothom ha reconegut que està en l'origen de la crisi, si es reconeix que s'ha de posar diner públic sobre el bancari, perquè si s'enfonsa l'economia, però si t'estan rescatant el sector bancari, t'estaran rescatant l'economia, per tant, t'estaran rescatant el país, no? Ho dic jo. O veure, és que només serveix cap a un costat la reflexió.
Sí, a mi l'únic que em fa angúnia és la primera mesura de totes és fer per gent, diguem-ne, extern al sistema bancari espanyol, fer els famosos testos d'estrès. Sí. Amb el qual jo molt em temo que la realitat i la ficció no coincidiran una altra vegada, amb el qual més que el 100.000 milions hi haurà més.
Bueno, és que quan tu veus, per exemple, diguéssim que hi ha l'empresa del senyor Florentino Pérez, que deu 14.000 milions a Bankia, i que ni els paga, ni té possibilitats, ni sembla
que... I viu tranquil·lament a casa seva.
Sí, sí, i aquest senyor no és que visqui a casa seva, continua presidint la llotja del Bernabéu i...
Que és un cau
i
de...
I rep el rei, i rep el primer ministre, i rep, diguéssim, a qui faci falta, i va amunt i avall amb els seus guardaespatlles. Bueno, el que hauria d'anar, diguéssim, en tot cas és amb una parella de la Guàrdia Civil.
I acompanyats amb un altre lloc. Esclar, un hotel de tercera.
Vull dir, home, hi ha coses que, esclar, mentre el país continuï en aquest nivell... A veure, d'acord que és allò de que si tu deus un milió tens un problema i que si en deus 14.000 el problema és de l'altre, però
no,
bueno,
és nostre,
sí, exacte, sí, vull dir, dels altres, vaja, dels altres que som nosaltres.
És simptomàtic, però... en el document es divideix el cinema encara en 4 grups, el 0, l'1, el 2 i el 3. Els únics que pinten que se salven són el 0, que és el Banc de Santander, el Banc de Vizcaya, la Gentària, i el Banc, la Caixa, i suposo que també el Banc de Sabadell, sí. Però els tres altres grups, tots
amb
condicionals, i el que han de fer, i s'ha de fer en tant temps.
I el Banc de Sabadell, a veure, el Banc de Sabadell té un problema de que, com que el van obligar-li a quedar-se al camp, que tampoc no és que vagi a ser una decisió, sí, no, diguéssim, ben bé pròpia del Consell d'Administració, se li han injectat, diguéssim, uns calerons.
Però vull dir,
per la camp, eh?
Pel, sí, sí, però el document insisteix...
No pel forat del... diguéssim, o sigui, no pel banc.
No, per la digestió del la camp, que és lo peor de lo peor, segons el Fernández d'Ordóñez, no us recordeu? Lo peor de lo peor, la camp.
Alguna solució tindrà, però el Banc Sabadell no crec que entrés en aquesta operació si no es cobrissin les espatlles. No? Home, si no s'ha de ser una mica...
No, però vull dir que no, suposo que és una cosa que amb una mica d'ajudes suposo que serà digerible. No és la situació de Caixa, Catalunya Caixa o de Bankia. O...
L'última assemblea del Banc de Sabadell no va ser precisament un esclat d'eufòria, eh?
Bueno, perdona, la Balacamp tampoc que van fer l'altre dia tampoc va ser.
Una mica més i acaben bufetades.
I acaben bufetades, sí. Bueno, ah, perdona, una altra cosa. Que tu, com que tu has llegit en americà, ai, en anglès, perdona, o tu ho veus haver sentat millor. Els preferents a perdre.
Sí.
Les participacions preferents, ja està clar, com si foten una quita perquè participin dels costos de la reestructuració.
Els accionistes hauran d'assumir en primer lloc les pèrdues de l'entitat, els propietaris de deute subordinat i participacions preferents també hauran de costejar el sagenament del banc i transformar la seva inversió en accions o patir quitaments.
El senyor Antonio de Mollet, jubilat, que va posar els seus estalvis, perquè
el
va convèncer
el
Martí, que era el delegat de la Caixa de no sé què, al seu barri,
que anava per objectius.
Aquest ha pringat també, pobret. Perdó, per l'expressió.
Sí, i el Martí no pringarà.
No, el Martí no pringarà.
No, però el Martí...
I seguirà cobrant.
I tenia objectius aquell senyor per prendre les preferents, perquè si en venia 5, cobrava...
Martí per dir un cognom, que ningú es pensi que no se senti al·ludit.
No, sí, però l'acudit del periòdic, diguéssim, de diumenge anava en aquest sentit, eh? La senyora aquella velleta que va amb una pistola en el banc i diu, sí, no és un atracament, només vull que surti aquell amable senyor que em va fer comprar les preferents i em torni els meus estalvis. Diu, doncs serà impossible perquè l'han catapultat amunt i ara va amb dos guardaespatlles.
Bueno, però...
Aquest és el gran problema.
Jo un dia, mig en broma, mig en sèrio, deia, ostres, m'estranya que no hi hagi més persones que agafi una escopeta i se'n vagi al banc a demanar responsabilitats. Bueno, amb el tema dels desnonaments ja han començat a haver-hi desgràcies. Eh? Ja han començat a haver-hi desgràcies de gent que s'ha desesperat i ha acabat havent-hi morts pel mig. Bueno, a veure, clar, és que... Pot, a la situació, per una banda i per l'altra, pot deixar en situació molt desesperada gent, eh? Vull dir que...
I espera't ara, eh? Espera't ara, esclar, la pujada aquesta de l'IVA. Clar, és a dir, està clar que en el fons d'aquest document també hi ha una altra qüestió, que és ja està bé de fer-vos els pobres en segons quines circumstàncies, però a l'hora de demanar i de requerir, diguem-ne, d'Europa tot el que vulgueu. I aleshores, clar, està claríssim que la convergència europea s'ha de consolidar.
Per exemple,
s'ha de pagar just al moment en què socialment, esclar, els sous estan més baixos que mai, la precarietat laboral...
El que passa és que aquí pujarem a l'IVA quan no toca, perquè pujarem a l'IVA que consistirà en els tipus reduïts i superreduïts, posar-lo al nivell general, vol dir els productes bàsics, eh?, menys capacitat adquisitiva, més rescisió, tot el tal, i el senyor Montero, això sí, de tant en tant, bueno, clar, també deia fa 4 mesos que no pujaria l'IVA ni que el matessin, però l'home deia, sí, s'ha reconeix que tenim l'IVA més baix, però també s'ha reconeix que és on es paga menys, fent referència a l'economia emergida.
I això no ho sabia quan es va presentar a les eleccions, aquest senyor?
Sí, bueno, pues perseguim el frau de l'IVA, no? El tio deia, els hi diré molt clar, aquí hi ha un frau de l'IVA acollonant, que també és traslladable el frau fiscal que no s'hi va, pues coño, pues fotem-li mà.
Sí, però quan es parla, diguéssim, del frau d'Oliva, sempre es parla, diguéssim,
d'economia submergida,
d'aquell lampista que et ve a casa i que
canvia la bombeta. Sense,
I escolta, perdona, això és una ridiculesa. La suma de tot això acaba sent una ridiculesa. El problema, diguéssim, està amb el que paguen i que no paguen les grans empreses. Aquest és el gran problema.
Però, a veure,
els sistemes impositius i els sistemes, diguéssim, de l'impost de societat.
Què és el que...
L'IVA, diguéssim, que t'estalvia, diguéssim, un pensionista, diguéssim, perquè li han anat allà, diguéssim, el lampista, per favor.
No, però a veure, això si és veritat que se'ls parla aquest país en torn del 20% del PIB, economia submergida, l'IVA que és allò, és bastant important, eh? Bastant important.
Ja ha anunciat algunes mesures Rajoy en aquesta compareixença, ha parlat de reduir un 30% els regidors dels ajuntaments, hi haurà menys empreses locals i més diputacions. També ha advertit, per exemple, entre aquestes mesures...
Més diputacions?
Menys poder a les diputacions. S'entén que se li trauria un poder als ajuntaments, estic llegint els titulars.
Més poder a les diputacions? Sí, perquè agafaria les dels ajuntaments. Sí, va, correcte.
I sobretot es delimitaran les competències de cadascuna de les administracions i es reforçarà el paper de les diputacions, com dèiem, per centralitzar la prestació de serveis. Està pendent la pujada de l'IVA, que sembla que serà una altra de les mesures. També es parla d'anul·lar la desgravació per compra d'habitatge i es podria tocar també la paga de Nadal dels funcionaris. Que depèn del mitjà que llegeixes, s'entén que són els de l'administració espanyola i d'altra manera s'entén que podrien ser tots, és a dir, personal públic de qualsevol altra administració.
Bueno, a veure, el que eren recomanacions fins ara de la Unió Europea, retallar sous a funcionaris...
Però jo no sé per què ho anuncies, de fet ja ho sabíem tot això, però no ho havia dit ell.
Incentivar la compra d'habitatge, aprimar l'administració...
Sí, però això sempre venia indirecte, no era el cap de l'Estat espanyol que sortia i es deia, mira nois, això va així.
Ara falten les últimes, que serà la bomba, que serà el tema pensions i prestació de l'atur. Ho deu deixar pel final.
Que probablement es reduirà els mesos.
Jo estic segur que la temperatura va pujant.
I ara viene la buena.
Però tocaran els pensionistes? Jo és que ja...
Bueno, a Portugal les pensions més altes ja les van retallar. No, home, vull dir, no és que retallin, però poden començar per una congelació, igual que l'atur, no crec que retirin la prestació els que ja l'estem cobrant, però poden començar a dir, doncs, bueno, escolti, pues es cotitzarà menys, pues, o es tindrà dret a menys mesos. Bueno, que a mi,
quan comencin això, a mirar...
Que això l'atur a mi em fa gràcia, perquè l'altre dia, amb una, com la nostra, amb una d'allò de tertulianos, de 8 TV, saps que era 8 TV? Hi havia la senyora Nebrera, que tant en deixen alguna. I la senyora deia, ah, és que això de l'atur, clar, els que cobren l'atur s'esperen a l'últim moment per buscar feina, tal, tal. I jo pensava, ah, això s'ha de... Jo estava pensant, escolti, el que està cobrant l'atur està cobrant una prestació contributiva que està contribuint durant una sèrie d'anys i la contribució aquesta li dona, quan ho necessita, li dona dret un atur, però ell ha contribuït.
Escolti, i si no, no ho té.
Clar, i si ha contribuït poc, són 2 mesos. I si ha contribuït 40 anys, com és el meu cas, doncs pots arribar a 2 anys. Però escolta, tu això, igual que les pensions, tu això ho tens contribuït. Ojalà no ho necessitis. Bueno, però aquella senyora... En fi, no ho dic perquè va, sembla que el que està cobrant l'atur estigui robant. Escolti, a veure,
ha tingut que... Ha contribuït... Ho ha pagat abans.
Ha contribuït un dos i pico per cent, ell i la seva empresa, durant la tira d'anys, i li ha donat dret a una sèrie de mesos.
Sí, però en el cas de la senyora Nebrera...
No li passarà mai això a ella, no?
No, recordo una cosa, que normalment les tertúlies dediquen les sessions del divendres a gent del món de l'espectacle, que és quan ella va a 8TV.
Ah, o sigui que hauria d'anar-hi, hauria d'anar el divendres.
No,
ja.
És que ella hi va.
Ah, és el divendres? No. Jo no sabia quin dia era. Vaig veure, no sé quin dia era. No.
Les tertúlies de 8TV que, vaja, les tenim cada vespre... No sé per què les mires, si t'enfades després, Jordi.
No, perquè un dia fent zapping, com que ella s'havia despenjat, foto 2 setmanes, un article i tal, igual, i aquella senyora, no?, fa així, que el dia de tant surt i pap, doncs allò que fa zapping, dic, mira aquesta senyora, estava parlant ella, no?, i estava parlant d'aquest tema, en principi interessant, no?, mentre el senyor que deu... El curi no en parlo.
Per què?
Perquè diria animalades, també. Em sembla un tio realment babós, impresentable, i no diré més animalades.
Home, n'has dit dues en una sola frase.
Si vosaltres tenim molt bona opinió del senyor, bueno, en fi, ho sento. Em disculpo.
No, jo l'opinió que tinc és dels equips que sempre munta, perquè ell és un cap. Ja m'agradaria veure la base de la gent que li busca la documentació, que li busca els contactes, que tal i que qual.
Per què? Perquè ho dius això?
Home, perquè tothom sempre personalitza, perquè ell és el cap visible. I aleshores, el CUNY això i el CUNY allò i no sé què. No, no, el CUNY és la base del triangle, que són els documentalistes, els periodistes, els guionistes, que li preparen tot.
Jo t'explico una anècdota, perquè és una anècdota personal. Una vegada en CUNY em va demanar quin és el seu programa parlar de la problemàtica del monestir de Sant Cugat i de l'estabilitat de l'edifici i tot plegat. Vale, vaig arribar allà, vam parlar de tot menys del monestir de Sant Cugat.
I això?
Això és el que em vaig preguntar jo. Escolti, però vostè per què m'ha fet venir?
Però ell va parlar molt i va sortir molt pel tele.
No, evidentment, no,
era
és que no hi ha altra cosa.
Era encara que...
No, però jo, a veure, jo...
Però vull dir, és que extraordinari, vull dir, o sigui, si em va fer al mig matí, deixi la feina, vagi, diguéssim, allà i tot plegat, i llavors resulta que no vam parlar del tema del qual representava que jo sabia alguna cosa. No?
De totes maneres, a veure, jo...
Vam estar parlant del temps i de Setmana Santa i de què fa vostè per Setmana Santa. I jo dic, no, no, no...
Jo, però jo no puc donar les seves crítiques personals com amb aquesta... formar part d'aquest projecte de l'avantguàrdia de televisió privada per torpedinar la televisió pública, no? Ja és el que em carrego, no? Que em sembla que és la seva opció, no?
La seva opció,
vuit,
però...
O que és 8TV.
Sí, no, la televisió del grup Godó.
Bueno, i quin és l'enemic a batre? TV3, no?
Evidentment.
A mi el que em va doldre molt i em va fer enfadar va ser una columna que va fer la senyora Pilar Rahola fa relativament poc. Hombre, a La Vanguardia, quan ja havia fet el canvi de Televisió de Catalunya a 8 Televisió, que va fer una estripada de Televisió de Catalunya del que costava, de la gent que hi treballava, quan ella havia estat durant anys i anys
xupant,
sortint als matins, dient el que li sortia d'on volgués, guanyant un dineral, i aquella senyora no va tenir ni el detall de menys estalviar-se les crítiques per una mica, per deferència, no havia estat allà...
Va ser quan es va passar a Telecinco?
No, quan es va passar a 8 Televisió, precisament,
i és una columna del... No, a Telecinco ja s'havia passat i feia Plumia en Pleo.
Ah, feia Plumia en Pleo. De totes maneres, és indignant, vull dir, a part dels mèrits que tingui i tal i qual, que allò, no?, el que t'ha donat de menjar, que després et dediquis a despotigar, i més sent la Televisió Nacional de Catalunya, no?, i amb el seu currículum d'aquesta senyora polític, no?
I a veure, perdona, TV3 li ha donat una cobertura a aquesta senyora a les llars catalanes, que ella, a través de la premsa escrita i a través de les atzagallades que hagi pogut fer de tipus polític, mai de la vida hagués somiat. És a dir, ella és, en gran mesura, una creació de TV3.
Bueno, i gràcies a TV3 jo em vaig assabentar que havia trencat dos cops el llit amb el seu marit, vull dir que és una cosa que també... Vull dir...
Sí, a més no ho deia en el programa, que ell no ho deia una vegada, ho va dir com tres o quatre vegades, va insistir en les seves proeses sexuals, que a mi, la veritat,
era un altre
no m'importa gens ni...
Era un altre programa, era el de...
Sí, el del convidat.
Teva, no
el convidat
del... Però jo no ho vaig sentir, però ho van explicar com...
No, jo ho vaig veure...
Jo no m'ho creia, tu, diu, sí, sí, i diu, vale, vale.
La primera vegada que ho deia, tampoc ho vaig creure.
Això no és culpa d'ella,
Bueno, però ella ho va dir-ho, tu!
Això és culpa d'un senyor que juga un paper absolutament nefast en el periodisme, que es diu Albert Om, bueno, que és un senyor que dona
jugar,
per molt més,
però
es ven per un plat de llenties.
Bueno, però tu pots entrar en el joc o pots entrar en el joc i pots mantenir una barrera pudica i dir, bueno, hi ha temes que no us parlo, no?
Clar, explicar les proeses sexuals d'alguna persona o de la mateixa persona davant de la càmera, jo no sé, no sé de qui és culpa.
Sí, però perdona, això estava pactat. Perdona. Jo no em crec en absolut que la... Que la Pilar Rahola, que la Pilar Rahola surti amb un programa d'entrevista personal a casa seva sense haver pactat les coses. Ho sento.
Bueno, pues, a mi si em parlés de proses sexuals la Kim Basinger, la Shakira i tal, home, me'ls podria creure per la seva Pilar Rahola. Bueno, en fi...
Vaja. Sí, però és que l'objectiu... L'objectiu
pot ser molt fogosa, l'intimitat, ara, jo t'ho vull dir.
No, per trencar llits, segur que sí.
Jo penso que quan algú té necessitat de fer propaganda...
Sí, sí, quan és sexe oral, no? Vol dir que, en fi, sí.
Sexe oral, literalment.
Sí, sí, exacte.
Escoltin, 7 de cada 10 joves espanyols d'entre 20 i 29 anys viuen amb els pares. L'emancipació tardana és l'element fonamental que separa els joves de l'Estat amb els de la resta d'Europa, però segons l'estudi de la Fundació La Caixa, que s'ha presentat aquest dimarts, la tendència no està directament relacionada amb la crisi, sinó amb el sistema cultural i les arrelades restriccions del mercat de treball. Jo em pensava que sí que tenia relació amb la crisi, que el fet de no poder accedir a un habitatge per una mala condició laboral implicava que no marxaves.
El problema ja era previ, és a dir, la disparada als preus de l'habitatge ja va ser un problema abans de la crisi, aquí s'ho ha agreujat, però qui s'anava a viure a Porall si havia de pagar una milionada de lloguer o de compra, no? Jo crec que el tema de l'habitatge ha sigut un tema fonamental. a part del context cultural i que la gent allarga els estudis i tal, i suposo que la crisi ho ha greixat tot, no? Bueno, tu que ets jove, tu la història que ets poc, greixes bé?
Sí.
Tu ja estàs emancipat, però estàs dins d'aquest ventall.
Jo vaig emancipar-me als 25, em sembla.
Però estàs dins d'aquest ventall encara, no?
Sí, encara en tinc 29, encara em salvo. Bueno, encara entro en aquests.
No, no, és una qüestió, jo, aquesta notícia...
A mi tampoc em va sorprendre tant, eh?
No, és que em semblava una notícia revellida que han tret d'algun arxiu i que han col·locat en el diari Avui, però que en el fons... Res correspon a una cosa que fa 10 anys que sabem.
És la mateixa Fundació La Caixa que ha aprofitat algun estudi.
Res de nou.
No, està clar que els que han fet aquest estudi i els periodistes que li han donat la cobertura que li han donat, es nota que no tenen fills.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Jordi, Domènec i Sam, i la setmana que ve ja parlarem de les mesures de Rajoy. Molt bon dia.
Tu també marxes aquí?